Tindre'ns i molts ànims amb tota la situació que esteu patint.
A vosaltres, moltes gràcies.
També ens està escoltant la Sònia Herrero. Ella viu a València i treballa al polígon L'Oliveral de Riba-roja del Túria. I ella va haver de ser rescatada després de quedar-se atrapada a la carretera perquè no sabia cap on anar. Ella ens va explicar el seu testimoni ahir i avui volem parlar amb ella per veure com està. Aquesta és la primera pregunta. Sònia, com estàs ara mateix?
Doncs a casa. A casa. Ja, això ja és, amb els meus fills, ja és tot el que puc demanar.
Quan vas aconseguir arribar-hi? Quan has arribat a casa?
Doncs vaig arribar ahir al migdia. Ahir al migdia perquè vam tenir la sort de que un dels companys va poder moure el cotxe fins a un polígon i el seu cotxe doncs funcionava i com si fos en un estat de guerra entre la lateral de la A3 vam poder anar esquivant i vam arribar a València amb dos nois més que vam anar recollint.
Ara ho dèiem, tu et vas quedar atrapada amb el cotxe amb l'aigua. Tu vas rebre aquest avís al mòbil que comentàvem?
Nosaltres és que treballem en una zona del polígon que és la primera zona que s'inunda sempre, perquè sempre plou molt. Però sempre és la primera carrer que tallen i sempre venen i el tallen, no deixen aparcar, i ja ve la policia i ens diu, plourà, mogueu-se i tal. Però ahir sabíem que plouria, però ningú no va tallar el carrer, ningú no ens va dir res. Sí que ens va sobtar que la A3 la van tallar perquè a Bunyol es va negar. De fet, tenia una companya a Bunyol que no va poder ni venir ni tornar a casa seva, perquè es va quedar a la A3 parada sense poder moure's mentre queia l'aigua. I llavors nosaltres vam continuar treballant perquè estem acostumats a que plogui. Vull dir, no era una cosa excepcional. No teníem la sensació que fos una aigua d'aquestes dimensions. L'únic que a la una el polígon ja estava. Ens vam quedar atrapats. I a la una ja no es podia sortir del polígon. Estaven tots els carrers, a l'A3 estava tallat, l'A7 estava tallat. No es podia sortir. Llavors hi havia camions, files i files per tots els carrers del polígon, files i files de cotxes i de camions parats, esperant a poder sortir. Però, clar, pensàvem, doncs ja sortirem. Nosaltres ara 5, la EMET deia que deixava de ploure, efectivament va deixar de ploure, i a les 5:15, 5:20... vam treure els cotxes i vam sortir per un dels carrers que pensàvem que podríem sortir cap a l'A3. Però ens vam quedar atrapats allà. I jo i tres companyes més ens vam quedar al costat d'una nau que semblava que estava una mica més alta i els vaig dir, el meu cotxe i el d'una companya eren alts, però el de les altres dos eren petits i vam dir, mira, posem aquí i estem aquí esperant i ja quan es mogui doncs ja mourem perquè hem d'estar aquí, que el carrer estava ja ple d'aigua, arribava gairebé a les voreres. I va deixar de ploure. I portàvem dues hores parades allà i va deixar de ploure. I llavors vam entrar un moment al bany d'una de les naus que una noia va sortir i va dir, com esteu i tal. No, res, aquí, ens deixeu entrar al bany i tal, que encara ens queden dues o tres hores d'esperar. I la meva companya, que es va quedar fora, em va cridar i em va dir, surt, que l'aigua arriba a les rodes. Dic, però si no plou. Ens vam sortir i quan vam sortir de la nau ens arribava el genoll, l'aigua. Jo vaig intentar moure el meu cotxe ja no va arrencar. Llavors vam començar a córrer com podíem perquè l'aigua ens arribava a les cadires, ens vam quedar les quatre fora, vam pujar unes jardineres i els cotxes van començar a flotar i vam començar a veure cotxes passar per davant nostre. Vull dir, va ser com, però què està passant si no plou, no? Era com les imatges del tsunami del Japó, que veies venir una llengua d'aigua que pujava de fang i de coses flotant que no sabies d'on venia, doncs aquella va ser la sensació. I clar, estàvem pujats a la jardinera, però l'aigua ens pujava. I una companya va dir, hem de pujar a la verge, hem de pujar al mur i una tanca que hi ha molt alta, clar, d'aquestes de seguretat per entrar a les naus. Però clar, no tenen res per pujar perquè són de seguretat, són barrots rectes. I llavors jo em vaig llançar a l'aigua perquè sóc la més alta i que realment les meves companyes, doncs, i hem d'intentar sortir d'aquí. L'aigua ens durà. I llavors em vaig llençar l'aigua, vaig pujar un dels cotxes, vale, però el cotxe es movia, llavors vaig baixar, vaig tornar a la jardinera, vaig tornar a baixar, vaig pujar un altre cop al cotxe i del cotxe els vaig dir, podem pujar a la verge per aquí, aquí dalt. Llavors es van anar llançant una per una, vam anar pujant aquí dalt i tenia com 2 metres i mig. I, bueno, vam perdre una companya, que allò ens va espantar perquè es va enfonsar, però la vam treure, i cridàvem a la gent que estava al davant perquè hi havia gent a l'altra, però clar, ningú, no ens veien, és que no se'ns veia. I quan estàvem allà va començar a ploure una altra vegada i l'aigua continuava pujant. I de cop i volta vam sentir, portàvem ja una estona allà, no sé quan, però no sé, mitja hora, una hora, no sé, i vam sentir una veu d'un home que venia com flotant amb un tros de, com de cartró o de Purexpan, no sé. Esteu bé, esteu bé? I que vam pensar, pobre home, si està flotant, no? Deu voler pujar. Sí, però puja i tal. I diu, no, veniu, que us ajudo i tal. I vam veure que al costat d'una altra, no la nau que teníem al davant, sinó una més enllà encara, vam veure una llum per una finestra, i llavors diu, pugeu. I va pujar una de les... la que estava més nerviosa de les meves companyes, va pujar aquí, la va dur cap allà, però el temps es va començar a posar malament, va començar a sobre a caure llams i tal, i els vaig dir als meus companys, no li donarà temps, no podrem treure, no podrem sortir, d'una en una no sortirem d'aquí. Llavors, quan va venir, les dues es van pujar a la taula aquesta, i l'altre noi i jo vam anar nedant com vam poder, tota la nau fins a la finestra, i ens van entrar per allà. I aquest nou, Pedro, ens va salvar la vida. O sigui, jo ho tinc clar, perquè el cotxe que teníem al costat ja no es va veure. Vull dir, al cap d'una hora o així, aquell cotxe ja no... la valla ja no es veia. Però bueno, estem aquí. I després, al cap de 2 hores, aquest noi encara el van lligar amb una corda i va anar a rescatar un altre noi que venia, que havia baixat tres carrers flotant i intentant agarrar-se tal, i que ja no podia més. El noi estava, portava 3 hores agarrat amb un tros d'una valla, i el vam veure també, i el vam lligar amb una corda, i el vam ajudar i el va rescatar. Però ens van dir que en el carrer nostre una noia no va sortir del cotxe.
Però bueno. Clar, ho dèiem, tu estaves a Riba-roja i vius a València. Com vas arribar de Riba-roja a València? No sé si vas...
Doncs nosaltres vam poder arribar amb cotxe, perquè al dematí, quan vam sortir, que aquello era The Walking Dead, tothom caminava com per inèrcia, i la gent, milers de persones caminant per la 3. O sigui, jo tinc companys que han arribat caminant des de Riba-roja, que són 20 i pico, 14 o 15, depèn d'on estiguis, 20 quilòmetres, a València caminant. Perquè estàvem... vull dir, és que no es podia accedir. És que jo vaig veure els carrers i tot, dic, és que aquí no arribarà ningú. Només es pot arribar amb helicòpter. I és que els camions formaven un tap increïble a l'accés de l'A3. L'A3 està bloquejada, l'A7 està bloquejada. Tots els accessos que tenim al polígon estan absolutament bloquejats per camions i per cotxes. Llavors, no es pot accedir. Vale? Nosaltres vam marxar i sabem d'uns companys que vam fidar d'aquesta empresa que ens va rescatar, que hi havia un home que no podia caminar tant. I sí que a mig matí d'ahir va passar la Guàrdia Civil, que va poder accedir a un patrol, i els va anar dient que anessin cap a uns carrers al polígon del darrere, i sí que va començar a venir autocars que se'ls duien a Riba-roja, a un pavelló de Riba-roja, on els atenia.
Sònia, celebrem que estiguis a casa, que estiguis bé amb els teus, i molts ànims amb tot plegat i amb aquesta situació que esteu patint a València. Moltes gràcies per haver-nos atès al matí a Ràdio Estel.
Gràcies a vosaltres.
En fi, mare meva, quins testimonis, quines situacions.
És que, a més, el que deia del... no, aquesta cosa de... Jo mirava el cel i no està plovent, que segurament també té a veure amb la gestió per part del govern valencià o del tuit d'Amazon, quan deia ja no plou a partir de tal hora. Sí, clar, però el que no heu contemplat és que amb la quantitat de pluja que ha caigut es puguin desbordar els rius, no? Jo hi parlant amb el... Jo hi ha una crònica que no em trec del cap, que és del corresponsal que tenim al diari allà a València, i és justament a Picaporta, i explica... Ho dic perquè de vegades quan treballem als inicis, quan comencem a treballar amb una tragèdia, jo hi ha un punt que és com si em deshumanitzés, és a dir, començo a treballar amb xifres i de sobte t'arriben les històries, no? I ahir quan m'explicaven que hi ha una noia, no?, que es deia Yuyi, que té 16 anys, que és de... justament de, no? De Paiporta, que ara deia abans també la companya, que és un dels, no? Dels epicentres de la zona zero, i aquesta noia, que evidentment amb 16 anys anava a l'institut, ajudava també el bar familiar, no? I aquest company, quan va arribar en aquesta zona zero, li explicaven que aquesta noia s'havia quedat a dins del bar familiar, que s'havia tancat la porta, i que els veïns explicaven com sentien els crits de la mare intentant poder accedir al local, com no hi podia accedir, i com quan hi acaben accedint molt tard els serveis d'emergència, la noia ja és dins morta, però a més no es poden endur el cos, amb la qual cosa la mare es queda sola, perquè el, diguéssim, els germans i el pare no havien pogut arribar al domicili, es queda batllant el cos de la seva filla en una plaça, no? I els veïns li acaben obrint el portal per poder estar amb ella. Clar, jo explicava això i deia, mare meva, no? Clar, és d'una duresa terrible. El que passa que s'han de poder fer els anàlisis del que ha fallat precisament no, perquè això no es torni a repetir. No des de la picabaralla cutre, deixeu-me que ho digui així, polític, eh? Però sí des de la necessitat de comprendre què ha fallat perquè això no torni a passar.
És que és una catàstrofe, però també és una negligència, en el sentit que abans ho comentàvem, no? que passen 24 hores des de que es comença a alertar de què és el que pot passar, però és que des de l'alerta de l'Agència de Prevenció d'Emergència del Temps fins l'alerta del govern valencià passen 7 hores. En què, és a dir, la imatge aquesta que dibuixava el Carles és molt gràfica de periodistes informant de la catàstrofe i el govern valencià encara no haver donat cap avís. Hi ha una imatge també que Amazon, jo crec que la primera vegada que compareix desorientat, sense donar aquestes... No pots donar una sensació de tranquil·litat quan hi ha una emergència o una catàstrofe, però sí que has de donar una sensació de certa seguretat de control de que s'està treballant.
Estàs controlant la situació.
Sempre s'ha parlat molt de la gestió que va fer el govern de la Generalitat dels atemptats del 17 d'agost, que evidentment és una catàstrofe, hi havia molta inquietud, hi havia molta inseguretat, hi havia molta incertesa de què és el que estava passant, però almenys s'intenta donar la sensació de que estem fent tot el que estem podent. Però és que en aquells moments el secretari d'Emergències del País Valencià, el senyor Emilio Argüeso, ni compareix. És a dir, és al·lucinant la, no sé si m'atreviria a dir, de deixadesa de funcions del govern valencià. En canvi, i salvant molt les distàncies, el govern dels Estats Units, amb Biden, ara amb l'huracà Milton a Florida, és molt contundent i avisa a la ciutadania afectada o que pot ser afectada per aquest huracà. I una frase del president Biden és que si us quedeu, morireu.
Està en perill la vostra vida, la contundència.
Exacte. I això fa que, no diré només perquè són víctimes, però hi ha només 16 persones mortes. És a dir, en el País Valencià estem vorejant si no s'han superat ja les 100 persones víctimes mortals. I allà als Estats Units de Florida s'evacuen, no sé si desenes de milers de persones. Vull dir que les xifres són molt contundents, però és aquesta prevenció que abans ho dèiem, no? Que és millor pecar de massa... Mira, ens hem alertat massa, que no pas després lamentar-ho.
Ens està escoltant el regidor de l'Ajuntament de Massanassa, el Ximo Herrero. En aquest municipi de moment es compten una dotzena de morts. Senyor Herrero, bon dia i gràcies per atendre'ns.
Bon dia, gràcies a vosaltres.
No sé si aquesta xifra és la que mantenen per ara o si ja han trobat alguna víctima més.
Pues no, afortunadament el número de víctimes es manté en 12. Pues l'únic és que esperem que se quede ahí, perquè lamentablement ja són molts veïns els que ens han deixat.
Estem parlant molt d'aquesta situació de la manca de previsió d'avisos per part de la Generalitat. No sé si vostès, com a Ajuntament, van rebre algun tipus d'alerta o avís sobre el que havia de venir al seu municipi.
Pues, a veure, nosaltres estàvem en idea d'alerta roja establit per AEMET. Entonces, nosaltres el que fem des d'un primer moment és suspendre tota activitat educativa, esportiva, lúdica, de oci, des de l'Ajuntament de Massanassa. Nosaltres, en el moment en què rebem aquesta informació i acorde també a les instruccions de la Generalitat i acorde a lo que s'està fent des de altres municipis, nosaltres decidirem cancel·lar-ho tot. Entonces, afortunadament, el fet de cancel·lar i alertar d'esta forma a la població va fer que, d'alguna forma, pues, es quedara en casa. Tenim que tindre en compte que així no plogué des de les 10 del matí, o sigui, ni una gota d'aigua caia des del matí. Entonces també se té que tindre en compte això perquè una forma la gent no veia un perill imminent. tu quan plou i és una cosa constant de pluja, pues al final te tens que ficar en resguardo, no? Així la barranca que vingué d'aigua va ser qüestió de quilòmetres en amunt de la capçalera del barranc.
Mm-hmm. Clar, no sé si ja havia passat abans que es desbordés d'aquesta manera el barranc del Poll, el barranc que passa per Massanassa.
Perdona, és que no l'he sentit bé.
Dic que no sé si ja havia passat abans, si hi havia hagut alguna altra ocasió que s'hagués desbordat d'aquesta manera el barranc que travessa Massanassa.
No, d'esta forma no. Tenim un xico de record del 2002 de que vingué molta aigua, però no arriba a desbordar-se. I se tenim que remuntar a l'any 57 en la riuada de València per a tindre algo paregut, però la Chimachor lo que mos diu és que no té res a veure, perquè clar, evidentment en el 57 pues és els materials són molt diferents, no? Ara pues imaginem sexuals en cotxes, no? La quantitat de cotxes que podia haver en aquest moment comparat amb ara, pues evidentment ho fa tot més catastrofista, no? Perquè s'amuntonen els cotxes uns en altres, l'aigua no pot evacuar i entonces té que buscar una fugida, una escapatòria i acaba per trencar murs de cases. Llavors és una cosa dantesca, horrorosa, per aquest sentit.
Mm. No sé si des de l'Ajuntament, sé que és molt d'hora i que m'imagino que ara mateix encara estan fent tasques per reparar els danys, però no sé si des de l'Ajuntament es plantegen fer canvis urbanístics o canviar la forma de gestionar aquestes avingudes d'aigua per evitar tragèdies com la d'aquesta vegada.
Pues nosotros tenim aprovat de no sé si parle del pla d'emergència i d'evacuació per risc d'inundacions, lo qual estem obligats també per part de la Generalitat, però tampoc no podem fer molt més.
Mm. Sento de fons que se sent remor de pales, de... M'imagino que està tot el municipi netejant tot el fang i tota la brossa acumulada. No sé ara mateix si al seu poble tenen aigua, tenen llum, com està la situació?
Pues està restablint a poc la llum, el servei del llum pues, anirà en barris de la localitat que ja tenien i a poc anem a recuperar la normalitat. Ara tenim ja aigua, de moment no és potable, estem dient a la població que no és potable, però bé, doncs... Pues,
sembla que hem perdut la connexió amb el Ximo Herrero, regidor de l'Ajuntament de Massanassa. De fet, ens ha costat bastant contactar-hi perquè, a més dels problemes de llum, electricitat, etc., també hi ha bastants problemes per connectar amb tots aquests municipis per la cobertura de telèfon. De fet, molts pobles han tingut molts problemes de cobertura fins fa poques hores. En fi... Ara ho dèiem, eh? Aquesta imatge del Carlos Mazón, a mi també em sorprèn, aquesta imatge que surt ell amb camisa, amb l'armilla aquesta dels serveis d'emergències, amb aquest intent com no, de donar, m'imagino, aquesta imatge que està implicat amb tota la gestió de l'emergència, però no sé fins a quin punt és una posada en escena. Bé, sempre tots són posades en escena, però fins a quin punt això li pot beneficiar d'alguna manera o al final és una demostració d'aquesta falta de control que dèiem. Clar, perquè ara el regidor aquest ens deia, no, aquí des de les 10 no plovia i l'alerta vermella ens va arribar, però la pluja, l'aigua va venir de molt amunt. Però al final l'aigua baixa, vull dir, és que no plogués tampoc em sembla una excusa per no tenir en compte aquesta emergència.
No, perquè clar, aquí hi ha un altre factor que és fonamental per entendre el que ha passat, no? Que és que hi ha una sèrie de municipis que estan construïts en zona inundable perquè en un moment donat es desvia un riu i fa que encara que no en tinguem consciència, perquè, i això ens passa en alguns punts de Catalunya també, que com que normalment són molts, sí, com que normalment són llocs que baixen amb poca aigua, tu no tens la percepció de que estiguis en una zona inundable, però clar, l'administració sí que l'ha de tenir.
Sí, clar.
O sigui, no pot ser que tu tinguis unes pluges com aquestes i no calibris que se't poden desbordar doncs això, rius i barrancs, no? I per tant, per mi hi ha una primera una cosa de fons que s'ha de reflexionar, que és què fas amb totes aquestes zones inundables i amb tots aquests espais on hi ha gent vivint i que en un moment, i aquesta és la segona cosa, no?, de canvi climàtic, és a dir, al final, què t'està dient el canvi climàtic que passarà? I que, de fet, hi ha gent que ho diu des de fa molt de temps, encara que sigui molt difícil, de, em sembla, que això acabi d'entrar, diguéssim, en les consciències d'alguns d'aquells que tenen responsabilitats, que és que el que fa és extremar els cicles de l'aigua. I, per tant, tu tens més sequera, però també tens pluges, i tens més pluges torrencials. I episodis com la Dana, que fins fa un temps eren una cosa molt, molt, molt esporàdica, es poden repetir, i es poden repetir amb molta intensitat. Per tant, si tu saps que tens zones inundables, on hi ha gent vivint, i tens un canvi climàtic que t'està accelerant aquests fenòmens més extrems, és imprescindible posar-se mans a la, no, per treballar i per tenir plans per saber que això, ho sento molt, has de treballar per intentar prevenir el canvi climàtic, que no vagi a més, etcètera, etcètera, però també per adaptar-te a aquesta realitat, que és que tindràs més episodis com aquests.
Mm-hmm. És que em sembla que un 9% de la població catalana viu en zones inundables, que sembla, 9% sembla a priori una xifra baixa, però estem parlant de 700.000 persones. Sí,
una
gaire
de cada 10.
Un milió de persones. Sí, sí. És una xifra molt bèstia.
Clar, i hi ha qüestions que sí que, jo crec que es poden qualificar de gosarades, que és no tallar les autopistes.
És que sembla, és molt difícil d'entendre quan ara explicava aquest testimoni,
perquè
no?
És bastant clar que tenia punts de ser una, no? un topall que llavors allà... Però això és molt... Això, per exemple, no? Agafem la referència de quan neva aquí, no? Quantes vegades no hem criticat que han tallat el bruc i han tallat no sé què perquè neva, no? I aquí, diguem, pequem de conservadors, que jo sempre ho he recolzat, eh? Vull dir, més val arribar 3 hores tard, però arribar bé, que després no parlem. Però és el mateix. Si tu tens una situació de pluges molt intensa, t'has de tallar les grans vies de comunicació terrestre perquè el risc de que allò es converteixi en un tap i en una presó és altíssim. Sí. I encara com els ponts van aguantar. Sí. Perquè no sé, no hi havia autoprotecció. Jo veia imatges de gent a dalt dels ponts perquè no podia bellugar, però en lloc de sortir del pont i posar-se en una zona es mantenia el pont. Això és molt poca consciència d'autoprotecció perquè no s'ha traslladat, però és un dels missatges primers que s'ha de donar. Fuig d'un pont si pots. No pots estar al damunt d'un pont veient com l'aigua va pujant perquè és probable que l'aigua pugui més.
I aquí jo crec que també hi ha un punt, perquè estem parlant sempre de situacions excepcionals, de coses que no havien passat mai, però ara estava buscant-ho, eh? Només fa 5 anys de la riuada de Montblanc, de la Robinada, que va afectar tota la zona de Montblanc, a part de les comarques de Lleida, etc. Només fa 5 anys. Hem tingut el Glòria, hem tingut desbordaments i inundacions a la zona d'Alcanar, de tota l'Ebre. A València també n'han patit diverses. Vull dir que ja no són tan excepcionals.
No, per això abans dèiem, comentàvem, no?, que amb aquest escalfor que tenim, aquesta olla calenta que tenim al costat, això serà cada vegada més recurrent.
Sí. Clar,
ja, no és, ja no és un fet que passa cada 100 anys. Ara ja segurament és un fet cíclic que es pot produir a la península, o sigui, a tota la franja mediterrània, doncs cada 5-6 anys.
El Mediterrani és de les zones més afectades pel canvi climàtic.
El que més s'escalfa. El que més s'escalfa de tots els mars.
Ara que dius d'Alcanar, que és veritat que és com la zona... Alcanar és un exemple perfecte, precisament, del que estàvem dient d'estar vivint en zona inundable, no? I hi ha una altra cosa vinculada al canvi climàtic, que és preocupant, que és que justament molts meteoròlegs el que explicaven, o quan hi ha hagut inundacions també al Canà, és que tenim moltes dades, i això és meravellós per fer previsions, però que és veritat que hi ha alguns canvis de temperatura que estan resultant més difícils de preveure, o que ja no responen a, diguéssim, amb els sistemes que es feien servir fa uns anys, no? I això va passar al Canà precisament fa un temps, quan va haver-hi aquelles inundacions tan i tan greus, no? Però en qualsevol cas, per això una de les claus ha de ser com ens adaptem a aquesta situació, com ens adaptem a saber que això ens anirà passant i que vivim en el territori que venim. I aquí hi ha coses que sí que s'han de poder fer. El Carles parlava d'autoprotecció. Jo crec que això és una cosa com molt elemental, però molt fonamental, que és la gent ha de tenir idees clares de com s'ha d'actuar davant d'episodis com aquest. Dos, hi ha d'haver, i s'ha de treballar més, sincerament, en una coordinació entre comunitats, hi ha coses que a mi... Bueno, hi ha d'estar ben establerts aquests tipus de plans. Tres, s'ha de preveure i s'ha de pensar bé en les infraestructures en aquests espais que estan en zones inundables i decidir també si hi ha casos en els que directament no s'hi pot estar perquè el risc és massa elevat. És a dir, s'han de prendre decisions tenint consciència d'aquesta situació, no? I a mi també em feia molta pena ahir justament parlant amb un company valencià, com em relatava que justament la gent gran, perquè València és un territori que sap del que és de pluges. De fet, hi ha la cançó, no? És Raimon, sí, no? Que deia el meu país no sap ploure.
Sí. Hi ha molta memòria d'això.
I llavors m'explicava com encara la gent gran diu, posava, en les portes i tal, la
encara fusta. Encara hi són, en els pobles, les dues guies, clar, per posar la fusta de mig metre.
Per saber, i després m'explicava una cosa que encara em semblava, dic, ostres, en sèrio? Diu que la seva àvia, quan hi havia nits de pluja, dormia amb una mà
terra,
sempre fora al llit.
Per notar que...
Per poder-se saber... Vull dir que imagina't el record que hi ha en la retina d'aquestes persones que han passat episodis que són molt, molt dramàtics, no? El que significa la pluja. A mi el que em costa d'entendre el 2024 és que els morts siguin més que els de fa 40 anys.
I això és només es redueix i es minimitza amb la prevenció.
Exacte.
Perquè quan l'aigua baixa, baixa.
És que no podràs evitar.
Mentre l'aigua baixa, no.
Amb un incendi... Aquests dies comentava, no? Com un incendi... pots, a través dels bombers i els serveis d'emergència, pots intentar apagar les flames, però clar...
Sí, i també té... O sigui, quan els incendis de sisena generació ja no s'apaguen, diguem, però l'incendi té... La gent, ell té molta por al foc.
Sí.
O sigui, és capaç d'entendre més que... Ostres, però sempre tenim l'intrèpid, per dir-ho d'alguna manera, que es queda al seu domicili perquè vol salvar la seva casa i tal, i que llavors provoca que els serveis d'emergència hagin d'estar per ell en lloc per altres coses. O sigui, que també... Al final acaben apareguent actituds que poden ser humanament comprensibles, però que des del punt de vista de la gestió no ajuden gens, i que són egoistes.
Ara que parlem del canvi climàtic, hi ha unes dades de l'Institut de Salut Global sobre Catalunya, que dues de cada tres morts a Catalunya per calor l'any 2022 s'atribueixen al canvi climàtic. És que és realment... En parlem molt, però no sé fins a quin punt... Els mitjans de comunicació segurament tenim part de responsabilitat, que a la ciutadania arribi a aquest punt.
Avui, amb el que està plovent en els ports i el que està plovent a Ebre amunt, a dins de Catalunya, però també a zones de... A l'Ebre ja va al límit.
Sí, sí.
Sí.
Ja va al límit. Però què passa? Que l'Ebre, en el seu tram, té elements que permeten, més o menys, que són dos grans pantans, dos grans embassaments, que permeten... Però de l'últim embassament enllà, depèn del que caigui, no? Però... Clar, viure en un delta és essencialment viure en una zona inundable.
Clar.
Això és...
Sí.
Això és així. Llavors, sí. Tothom que viu al delta ha de sortir del delta.
No, el que passa és que hem de ser conscients que quan parlem de gestió parlem de tot, parlem de pantans, parlem de boscos, parlem d'urbanisme, però
correcte, sí.
Això és gestió, i d'això s'ha d'abordar amb la consciència de que no vivim fa 80 anys, no vivim en un 2024 amb un canvi climàtic que, a més, estem demostrant ser incapaços de reduir, amb la qual cosa, com a mínim, siguem capaços d'adaptar-nos-hi, no?
Podem mirallar amb l'actitud i la consciència que té Japó amb els terratrèmols.
Mm.
O sigui, Japó ja construeix pensant en els terratrèmols, ja planifica com s'ha de... Ja la seva població té una cultura de l'autoprotecció molt elevada, etcètera.
Doncs... I no eliminant unitats d'emergència, potser.
Sí, també és un gest que... O sigui, és d'aquestes coses que és enganxar-te els dits perquè te'ls vols enganxar, també, perquè no sé, vaja, no sé quin, on cap que s'obrin serveis d'emergències, però bé, és que...
El que a mi també crec que tenim un problema amb la qüestió de l'aigua, a diferència, per exemple, del que dèiem dels incendis o dels terratrèmols, és que pensem que l'aigua encara la podem dominar, la podem controlar, i ens entestem en construir canalitzacions. Jo soc del Maresme, s'han soterrat rieres, s'han asfaltat...
Han anat bé, per això els soterraments,
sí,
en general...
Sí, però també trasllada aquesta falsa sensació de seguretat de que les coses estan controlades. Carla, volies dir alguna cosa?
No, que sí que és veritat que penso en aquesta línia del que dieu, quan dèieu hem de poder treballar, s'ha de tenir consens, com pot ser que potser no donem totes les xifres que hem de donar del canvi climàtic? Jo crec que una cosa que ens passa als éssers humans en general és que tenim... Una vegada entrevistava un físic molt, molt llest que deia que eren boníssims per resoldre qüestions com molt immediates, però que en canvi l'ésser humà era com terrible mirant a llarg termini, no? I jo tinc aquesta sensació una mica que ens costa molt afrontar com un problema allò que no ens posen aquí davant a un mil·límetre, no? I fa un temps vaig anar a una exposició que era en realitat virtual, que no recordo exactament qui organitzava, però que era molt interessant, i passaves per diferents llocs del món, no? Per molts, per Groenlàndia, per Estats Units, per molts llocs. I un d'aquests llocs era Barcelona. I era increïble, perquè entraves a Plaça Espanya, i a més, això de, la, de que ho estàs veient perquè estàs allà, estava a Plaça Espanya absolutament inundada. Hi havia diferents llanxes dels serveis d'emergència perquè havien hagut de comprar moltes més llanxes perquè aquests episodis eren recurrents, no? I a més hi havia uns anuncis que indicaven vés de vacances al Regne Unit, no? Que era un lloc magnífic de sol. I crec que era l'any 2064. Allò que mostraven aquelles imatges era única i exclusivament les xifres i les dades científiques aplicades, o sigui, fetes imatge real. I a mi em va sorprendre moltíssim perquè vaig pensar, clar, que fora, a mi m'ho poses així i de sobte veig la magnitud del, de la tragèdia, no? Crec que hem de ser capaços de posar-li imatges a aquestes dades, perquè si no, efectivament, tinc la sensació que anem repetint 2 de cada 3, 1 de cada 5, el canvi climàtic, 1,5 graus, no, no, és que hem d'entendre com està en risc el nostre paisatge i algunes qüestions fonamentals per a les nostres vides, perquè és que si no som incapaços de posar-li solució. Un altre capítol seria entrar en la feina de les institucions, la debilitat de les institucions, que és un altre episodi, eh? Però crec que hem d'intentar ser capaços de tenir consciència de la magnitud del que representa el canvi climàtic.
En fi, ja tenim la Mercè Raga aquí a l'estudi. Bon dia, Mercè.
Què tal? Molt bon dia a tots.
Que seguireu pendents,
sí,
també.
Sí, deixa'm dir que estic una mica nerviosa, m'estic al costat del Rambo català i...
No me'n recordava ja.
Ja està, eh? Jo no el miro i així et miro tu directament.
I no et passes nerviosa.
Sí. Mireu, sí, jo, ja ho dius tu prou bé, Pau. De fet, aquí una estona parlarem amb Vicent Pons, que és bomber i enginyer forense. Va ser cap del Servei de Prevenció i Extinció d'Incendis i Salvament de l'Ajuntament de València. Mm-hmm. I ens, bueno, li demanarem la valoració de la gestió d'aquesta tragèdia i també consells, Pau, per saber què fer en situacions sobtades de risc. Com hem d'actuar? Doncs això serà d'aquí res, una estoneta.
Doncs ja ho sabeu, seguiu connectats si voleu saber com hem d'actuar quan arriben situacions d'emergència, aquesta autoprotecció que estàvem explicant tan important per ser conscients del perill. Bernat, Carla, Carles, moltíssimes gràcies per participar en aquesta breu tertúlia que hem tingut avui.
Gràcies a vosaltres.
Nosaltres tornem dilluns a les 8 del matí. No marxeu.
Ràdio Estel.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80... Escolta Ràdio Estel cada dia. De dilluns a divendres de 3 a 4 de la tarda i dissabtes i diumenges d'1 a 2 del migdia. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, de 3 a 4 de la tarda i caps de setmana d'1 a 2 del migdia...
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodril.
A Càritas som al teu costat per ajudar-te a trobar el camí. Perquè som amb els qui pateixen per defensar la seva dignitat. I som en cada pas cap a un món més just. Som amb tu, allà on ens necessites. Obrim camí a l'esperança. Càritas.
Fes del teu donatiu a caritascatalunya.cat.
Aquesta tardor vine al Parc Natural de Montserrat. Recorre la seva singular silueta amb el cremallera. Viatja a bord dels funiculars i descobreix espais emblemàtics. Visita la basílica i el seu entorn. Gaudeix de l'espai audiovisual, el museu i de molt més del que imagines en un indret amb 1000 anys d'història. Informació i bitllets a turistren.cat. Cremallera i funiculars de Montserrat.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Aquesta és una ruta sense peatges. Uei!
Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
Recordi conduir amb precaució.
Bueno, estic una mica al cas, però tampoc gaire.
Ha arribat a la seva destinació.
Si mentre estino, pues veig la ruleta de la fortuna.
Al matí, a Ràdio Estel.
Amunt, preparades.
Càritas activa una campanya d'emergència per ajudar els damnificats per la Dana. Molt bon dia a tothom. Ara mateix passen 3 minuts de 11:15.
Across L'objectiu de l'entitat social de l'Església és canalitzar la solidaritat de la societat per tots aquells que s'hagin vist afectats. Si entreu a caritas.es, trobareu tota la informació i així d'aquesta manera podreu posar avui el vostre granet de sorra. Recordem, avui és dijous 31 d'octubre, quan acaba el pau, comencem la guerra.
Al matí a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
Què tal? Salutacions d'altrament. Continuem al matí a Ràdio Estel. El Pau Massip, que ens cedeix, com ja sabeu, aquesta hora al relleu, després de posar-nos al dia amb tota l'actualitat informativa. Nosaltres, com cada dia, ens encarreguem de rematar el matí amb un grapat de continguts que us hem preparat de gamma extra. Abans, però, deixeu-me presentar-vos els efectius del que queda de matí, un batalló sempre en guàrdia, format per Joan Trias, Rafa Sanauja i Olma Giró. Què tal? Com esteu?
Hola. Què tal, Delaware?
Bon hola. Molt bon dia. Deixeu-me saludar també a la Marta Harque, a la sotsdirecció. Marta, què tal?
Molt hola, bon dia. Molt bon dia.
I deixeu-me presentar-vos també als nostres homes de la Peixera, la producció en Ferran Capdevila, el servei tècnic, el gran José Matosas. Nosaltres som al matí a Ràdio Estel. Benvinguts tots al nostre camp de batalla. Sis minuts que passen de 11:15. Marta, què passarà al matí a Ràdio Estel a partir d'ara?
Doncs mira, avui seguirem molt pendents de les notícies que ens arribin des dels diferents punts afectats per aquesta dana, que recordem suma ja una terrible xifra de morts i una xifra també de desapareguts que, per cert, es desconeix. La de morts és la de 92. Des de la Generalitat Valenciana no s'ha donat cap xifra encara de desapareguts, però es preveu també, Mercè, demolidora.
Nosaltres analitzarem les causes i també les conseqüències d'aquestes inundacions i ho farem parlant amb diferents experts en la matèria.
Sí, començant pel Joan Escuer, que és geòleg consultor de l'Observatori del Georisc del Colgeocat, el Col·legi de Geòlegs de Catalunya. Li preguntarem per les causes de la pujada del cabal dels rius i barrancs ahir i si s'haguessin pogut evitar d'alguna manera. També connectarem amb l'Álvaro Arasa, que és geòleg, membre de la Plataforma en Defensa de l'Ebre, per analitzar el risc d'aiguats també en aquest punt de la geografia catalana.
Un dijous en què també dedicarem una estona a la ficció.
Serà amb les periodistes Elena Neira i l'Olga Vallejo. A partir de les 11 ens proposaran més sèries i pel·lícules dedicades a assassins en sèrie.
Seguirem amb més experts, Marta, per analitzar la tragèdia de la dana.
El Joan Manuel Vilaplana, ell és director de l'Observatori Georisc. Amb ell parlarem de zones inundables, dels perills de les pujades sobtades del nivell dels rius i de com reaccionar, important, en cas d'emergència.
Una veu molt autoritzada, si m'ho permeteu, potser és una de les veus més autoritzades del país per parlar d'aquest tema, que estarà també amb nosaltres aquí al matí a Ràdio Estel. I a partir de les 12 avui toca teatre.
Historietes de processos fastiguejats.
Joan Trias conversarà avui amb l'Anna Rosa Sisquella, fundadora de Goll de Gom, des del Museu Marítim de Barcelona. Parlaran de la trajectòria de la companyia, dels musicals i de tota una vida dedicada als escenaris. També ens visitarà la Voronkova, avui amb curiositats sobre la Bohème. I també l'editora i escriptora Glòria Gasc, ella serà amb nosaltres a la una per presentar-nos el seu nou llibre, Ara i cada demà. Un dia que acabarem, doncs, Mercè, repartint il·lusió. I és que a l'última hora del programa, bé, els últims minuts, sortejarem, Mercè, alerta, panellets del Forn Mistral. Un pack de 4 entrades per anar al Tibidabo. Rafa, no sé si això et fa tanta il·lusió.
Sí, i també.
Merlí.
La ja habitual, això serà abans de que acabem, la fantàstica cistella Capravo, com cada setmana.
Doncs amb aquest grapat de premis i el cor posat al País Valencià i totes les zones afectades per l'aiguat, arribarem plegats. Si tu vols, a quina hora, Olma?
A les 2.
Ràdio Estel.
A partir de les 4 de la tarda, la radiofórmula dels números 1 a Ràdio Estel.
Els èxits de les llistes Billboard i molt més per donar batec a les teves tardes.
A partir de les 4 de la tarda, sintonitzes la música que et batega.
Sincronitzes constants vitals amb Ràdio Estel Radiofórmula.
Presses, soroll, pantalles, compres... Tots volem trobar la felicitat a la nostra vida, però de vegades la busquem al lloc equivocat. I si el que busques és el teu interior? Déu té un pla per tu. Prepara't per la recerca més important de la teva vida a buscaentuinterior.es. 10 de novembre, Dia de l'Església Diocesana, Jornada de Germanor. Per tants.
Del 9 al 13 de desembre, els llums de Nadal de la Toscana amb el Club Nous Amics i RT Cultural. Coneixerem Florència, Arezzo, Siena, Pienza i molt més sota els llums nadalencs d'aquesta regió màgica d'Itàlia. Del 9 al 13 de desembre, els llums de Nadal de la Toscana. Vine a aquest viatge amb preus especials pels membres del Club Nous Amics. Entra a nousamics.cat o truca al 93 122 67 00.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. Al matí a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
Doncs a aquesta hora comencem aquesta ronda de connexions que farem al llarg del matí des d'aquest programa i ho fem connectant amb el geòleg i professor Joan Escuer. Professor Escuer, què tal? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
De fet, en un article, si m'ho permet, només per començar, a Infolibre, titulat Fenòmens naturals, desastres socials, vostè afirmava que les causes del desastre d'aquesta gota freda no són naturals i apuntava el factor humà com a últim responsable de la tragèdia. Ens pot desenvolupar aquesta idea per començar, professor?
Sí. Tot i que el fenomen en si, el fenomen natural que hi ha darrere d'això, ha sigut bastant excepcional. El cas és que amb el fenomen sol no n'hi ha prou per provocar un riscal, perquè si aquest fenomen no es dona en una zona lo suficientment poblada i exposada, per molt perill que hi hagi, el risc seria baix. No ha estat així perquè s'ha donat un fenomen d'una magnitud bastant elevada, perquè, clar, penseu que les pluges que van caure al País Valencià en aquesta zona són similars a les de l'huracà Milton, que es va fer famós fa poc, a començaments de mes, a començaments de l'octubre, als Estats Units. Llavors, són unes pluges molt, molt fortes, però que han caigut en una zona que, al llarg del temps, tot i que hi estan molt acostumats a la comunitat valenciana a rebre impactes de riuades, però durant els últims anys pues hi ha més població, hi ha més infraestructures i hi ha més elements vulnerables, tant béns, infraestructures, com les pròpies persones exposades a aquest risc. I és per això que gran part del elevat risc que s'ha viscut allí no només és per la pròpia magnitud del fenomen, que també, sinó per aquesta combinació.
Clar, de fet, si m'ho permet, l'article parlava ahir vos de les mesures preventives, no? Deia que no són la solució de tots els mals, però sí que poden salvar vides i propietats. A aquesta hora del matí recordem 92 morts al País Valencià, 2 a Castella-La Manxa i 1 a Màlaga. Clar, professor, la xifra de desapareguts es desconeix a aquesta hora.
Sí.
Diria que la causa principal d'aquesta catàstrofe és precisament aquesta falta de prevenció?
Bé, la causa la sabrem a mesura que vaiguem coneixent totes les dades en com s'han produït aquestes morts, que hi ha al darrere de cada vida que s'ha perdut, no? Que com es va succeir per poder-ho conèixer, no? És una mica aviat per dir quina ha estat la causa principal. Però sí que és cert que amb el tema de lo que és els avisos, les alertes tempranes, que se'n diu, no? Amb l'argot tècnic i científic, pues sembla ser que és veritat que l'Agència Estatal de Meteorologia va avisar el divendres que hi hauria una dana i que aquesta dana podria ser molt contundent, però realment la població als indrets on va passar, indrets, per exemple, a Paiporta, que és on hi ha hagut una gran mortalitat, no va caure ni una sola gota.
Correcte.
Val? Llavors, això els hi va vindre, de fora. Això ja entra fora de les típiques previsions meteorològiques. O sigui, els meteoròlegs te diuen què passa, quina quantitat d'aigua et pot arribar a caure, però no et diu què passa una vegada l'aigua arriba a terra i com es pot concentrar o com pot anar a parar als llocs, no? És a dir, hi ha moltes responsabilitats aquí. Hi ha moltes responsabilitats, hi ha responsabilitats locals, regionals, estatals i individuals. Si tu estàs amb el cotxe i vols creuar una riera tant sí com sí, encara perquè tens pressa o pel que sigui, t'exposes tu. No depens de lo que t'hagi dit l'alcalde o de lo que t'hagin dit per la televisió, d'alguna manera.
Sí, això és
així. Per tant, les responsabilitats sempre solen ser compartides. Assignar ara una responsabilitat amb algú i amb el pes que calgui, això ho podrem fer una vegada que hem pogut fer l'anàlisi complet.
Aquests anàlisis dels danys, això és així. Professor, una darrera pregunta que li volíem fer avui. Com es forma una dana i quin paper juga, sobretot, la geografia d'un territori, no? En aquesta capacitat, com hem pogut veure, de destrucció de l'aigua?
Bé, una dana al final és una depressió amb alçada on un aire calent i un aire fred s'ajunten i provoquen aquestes pluges intenses. Abans se'n deia gota freda d'això, si us en recordeu. Inclús a l'avís de l'Agència Espanyola de Meteorologia ho van voler donar amb aquest nom perquè la gent fos més conscient de que el que venia era una cosa contundent, no? Al final són unes pluges molt intenses que es donen en molt poc espai, però llavors hi ha la resposta del terreny, que no té tant que veure amb la dana, sinó amb la resposta del terreny. Al País Valencià què tenim? Tenim a l'interior unes muntanyes i una plana al cantó del mar. Llavors, l'aigua que cau a les muntanyes cau en un lloc on hi ha pendents elevades. I els rius la van concentrant als eixos de drenatge i als rius principals a velocitats elevades. I això fa que la inundació sigui sobtada, repentina. En anglès n'hi diuen flash flood, no?
De que no t'ho esperes, no?
Aquest sentiment de repentí.
Sí.
No? I això és el que les fa extremadament perilloses, perquè resulta que en un lloc, com a Paiporta, que inclús probablement a lo millor està lluir el sol, no? I que de repente arriba una tromba d'aigua per la carretera on està circulant. I dius, i això d'on ha sortit,
clar,
no?
Clar.
I a més comença amb un pamet que dius, bueno, doncs passarem el cotxe, però és que al cap de 30 segons aquell pamet s'ha convertit en un metre d'aigua i llavors ja et fa flotar el cotxe i ja se te l'endú, no? Clar, això és un perill molt, molt repentí. No? I, per tant, el tema de poder estar format i avisat de que això pot passar i de que et pot vindre d'imprevist, doncs això és molt important.
Doncs ha estat un plaer escoltar-lo avui. El professor Joan Escuer, geòleg i professor de la UAP i la Universitat Carlemany, que, com dèiem, ha escrit aquest article a InfoLibre titulat Fenòmens naturals, desastres socials. Moltíssimes gràcies, professor.
Moltes gràcies a vosaltres. A la bona.
I justament en aquesta hora volem connectar amb València. Allà ens atén en Vicent Pons Grau, qui va ser el cap del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament de l'Ajuntament de València. Amb el Vicent vam parlar, a veure si us en recordeu, va ser el 22 de febrer, lamentablement per una altra tragèdia, l'incendi d'un edifici de 14 plantes al barri Nou Campanar. Li donem primer la benvinguda. Vicent, què tal? Bon dia, per dir alguna cosa.
Bon dia.
Començarem la mateixa pregunta, Vicent, que et van fer aquell dia. Carlos Mazón, president de la Generalitat Valenciana, va suprimir fa uns mesos la Unitat Valenciana d'Emergències, ho hem parlat avui en temps de tertúlia. T'ho preguntem a tu, Vicent, hagués estat útil en aquest cas?
Per supost. I tant útil que haver estat. Haver estat en aquest cas i en el cas de l'incendi del que he parlat. Això va ser una cosa de l'antic govern, on es creava un servici d'emergència que hauria de poder haver una coordinació entre tots els efectius. Este senyor i la seva consellera, que per cert no ha aparegut per a res en les televisions, ho va suprimir dient que era un xiringuito. Bé, hem de tindre paciència. Que un dia l'anterior professor que ha parlat, i sobretot un dia Patrick Langete, un dels que més sap sobre la situació del risc, qualsevol desastre, el factor humà, és el que més ha influït en la conseqüència.
Vicent, ara ho dèiem, què s'espera els pròxims dies? Perquè no hi ha xifra oficial de desapareguts. Per què no es dona?
Bueno, no n'hi ha xifra oficial de desapareguts perquè no saben el que està per on van. És a dir, hi ha 95 morts, que qual no era una cosa que en absolut podia passar en els temps que transcurrissin, i els mitjans que estan treballant pues estan desportats. És a dir, n'hi ha encara tonelades de fang que llevar, clos d'aigua, i apareixeran encara, desgraciadament, més víctimes. Això no és comprensible. La Dana és un fenomen meteorològic. La catàstrofe és conseqüència d'una mala gestió de l'emergència, que és el que ha passat així. Una mala gestió de l'emergència.
Vicent, ens queden pocs minuts per parlar amb tu. Avui volíem fer aquesta ronda de contactes per parlar d'aquesta tragèdia que deies. Com a expert en salvament, com s'ha d'actuar? Com hem d'actuar si ens trobem en una situació sobtada de risc, no? Com aquesta, com la que parlava el professor Escué fa una estona. Què és el que no s'ha de fer?
El que no s'ha de fer és ignorar les circumstàncies. És a dir, no se pot dirigir una emergència si no tinc coneixement de lo que és un risc. Aquí, a València, a les 12 de migdia, les universitats donaven l'alarma perquè els estudiants pogueren arribar als seus pobles. D'acord? A les 5 de la vespre, el president de la Generalitat dia que no hi havia massa por perquè la Dana se n'anava cap a Conca. Els treballadors eixien de les fàbriques, uns tornaven a València, altres gent de València cap als pobles, quan ja estava no inundant-se la carretera, sinó una trompa d'aigua. Una inundació és un nivell d'aigua que puja a poc a poc. Així no era una inundació, era una trompa d'aigua que venia de muntanyes amunt, de terres amunt, que va col·lapsar a tots els vehicles que estaven en la carretera. A les 8 de la nit es donava el servici d'emergència. Això no és concebible. Això no pot passar quan hi ha una persona que dirigís una emergència i que té coneixements. Coneixements de lo que és una civilització del risc. Molts polítics desconeixen aquest concepte, lo que és la civilització del risc. Era previsible que després de tot el que estava anunciant-se, que almenys a partir de les 4 de la vespre s'haveren tallat totes les carreteres, s'haver avisat a la gent, que haver així les policies per les carrers, dient a la gent que tornar a casa, i no estar passejant tranquil·lament en els vels oberts perquè l'emergència no s'havia donat.
Vicent, preguntar-te també, està claríssim que aquesta previsió, diguéssim, aquest sistema d'alarmes doncs ha fallat, no ha funcionat. De cara a la societat, no?, als ciutadans, si ens trobem en aquesta situació sobtada, què hem de fer? Perquè veiem aquelles imatges, de fet, ens preguntàvem tots ahir des de casa quina és la principal causa de la mort de tanta gent, no? I moltes informacions, el que ens deien era pel fet d'anar a treure el cotxe, a moure el cotxe de lloc. Què és el que no s'ha de fer davant d'aquestes situacions? Si pot ser una mica breu, Vicent.
El que s'ha de fer davant d'aquesta actuació és seguir les instruccions que donen els efectius i els directors de l'emergència. Però, clar, aquests senyors deuen d'informar correctament perquè la gent sàpia de lo que va passar. És que no estem parlant d'una inundació, no estem parlant de que hi ha un au i està plovent i va a treure el cotxe. Era una trompa, era un tsunami d'aigua el que venia. I això hi havia que explicar-ho bé. El barranc del Pollo és altament conegut, no per aquest desastre, sinó per altres desastres. Per altres desastres. Com ho deia el professor, en les zones més desbastades, apenes va ploure, apenes va ploure. I quan la lleva va començar a ploure, va dir, anem a traure el cotxe. Però no sabien que darrere d'aquesta pluja, xocoteta i petita que venia la trompa d'aigua, que es va pillar.
Clar. Sí, Vicent, si li sembla, parlarem un altre dia amb vos, perquè jo crec que és interessant doncs conèixer què hem de fer com a societat. Hem parlat amb el Vicent Pons, que és bomber i enginyer forense. Gràcies per intervenir, Vicent.
Vale, bon dia.
I ara, quan falten 7 minuts per arribar a les 11, tanquem aquesta ronda informativa avui dedicada excepcionalment a tots els efectes que ha causat aquesta dana al País Valencià, Castella-La Manxa, també Andalusia. I, de fet, una última hora que acabem de saber és que la EAMET adverteix que l'emergència, d'aquesta gran emergència, perquè ha elevat el risc màxim l'alerta en el nord de la província de Castelló, que ja estan en alerta vermella, s'estan produint les primeres inundacions. Doncs a aquesta hora avui volem parlar des de Tortosa amb l'Álvaro Arasa, que és geòleg i membre de la Plataforma en Defensa de l'Ebre. Què tal, Álvaro? Bon dia.
Hola, bon dia.
Sí, Álvaro, quina és la situació meteorològica ara mateix a les Terres de l'Ebre?
Aquí a Tortosa, en principi, que és el lloc on estic jo, no hi ha gaire visibilitat de que tingui que haver unes pluges així molt significatives, si no canvia el temps, com diem aquí, no?
Clar.
Ara, al nord de Castelló, podem parlar, a lo millor, de la zona del Maestrat, que seria més allò, i aquí al port, a lo millor, doncs, possiblement, també poden arribar a caure unes quantes gotes més, no?
Recordàvem el temporal Glòria de fa 4 anys. D'aquell episodi, sí, es van extreure conclusions que es poden aplicar ara, Álvaro?
Bueno, complicat aplicar-ho, perquè, mira, tornem a estar... La Glòria va ser una qüestió excepcional a nivell de mar, sobretot marítim, una tempesta marítima en ones que van superar els 6 metres per tranquil·lament. Això vol dir que ara, en unes oles que han manifestat de l'ordre de 4 metres, el que seria el trabucador ja està cobert, no? Inclús ja s'ha produït algun gorg. El gorg vol dir zones erosionades, no? Que d'alguna forma està entrant ja aigua de la Mar Brava a la badia dels Alfacs, no? Això, pues, comportarà que, bueno, de fet, comporta de que la situació en la que per totes les obres que ha fet el MITECO, el Ministeri, per tal de donar una mica de resiliència a tot el que és la línia de costa, doncs, són insuficients. No? Nosaltres sempre estem demanant, sobretot, l'aportació de sediments des dels embassaments, tot i que sabem que Mequinensa i Ribarroja no són la solució, sinó que intentem plantejar un model d'efecte domino de tot el conjunt de... diguem-hi, d'embassaments i de retenció de sediments, de que vagin baixant a poc la efectivitat de tot. Si baixa només tot pel riu, és de l'ordre del 20%. No és tampoc una qüestió massa gran. Per tant, aquí tindríem els dos canals que ens aportarien aigua i sediments a la plataforma deltaica, en la qual cosa podríem recuperar la subsidència o almenys pal·liar els valors de subsidència, i l'arena que podria arribar a la desembocadura se podria distribuir per l'actual línia de costa, que ja està en un estat molt esquelètic, i començar-li a donar una mica més de cos. No? L'altra podria ser ja la que ja s'ha vingut fent, que és agafar arena de les puntes i portar-les a les zones deficitàries. No? Però, bueno, aquesta és la situació que tenim avui com a, diguem-hi, tempesta d'una llevantada. No? Sí.
Clar, Álvaro, deies, la pròpia naturalesa del delta, no?, que el fa molt vulnerable a aquest tipus de situacions, sí, extremes, però es podrien prendre mesures per minimitzar justament aquests danys de cara a pròxims temporals.
Sí, claro, el problema, les mesures per minimitzar és fer-li la línia de costa molt més ampla. I això només se pot fer aportant sediments de... una part, diguem-hi, dels que tenim aquí ja com a depòsits d'arenes, perquè estem parlant de sediment, però hem de parlar d'arenes, arenes que no, no... És a dir, la mida arena va des de 65 micres, per dir-ho d'alguna manera, fins a 2.000 micres, que són 2 mil·límetres ja, no? Les arenes que tenim al delta són entre 250 i 325 micres, ja? Llavors, això és una arena molt específica, perquè en el moment en què la poses més petita se n'anirà molt, molt ràpid. Si la poses molt més gran, generarà més problemes d'erosió. Per tant, s'ha de fer les coses bastant ben fetes, no? I en aquest cas, a veure, les obres que s'han fet fins ara, bé, però les tempestes que han llegut han tornat a redistribuir, diguem-hi, tot el que és l'arena, i llavors tot el que era les closques de petxines que hi havia, pues, han quedat al lloc que estava l'arena. I llavors vas allà i trobes allí uns munts de petxines, i allí era el lloc que estava. Per tant, és a dir, sí que són obres que val la pena aplicar-les per a mantindre l'estructura del delta, però si no baixen sediments, òbviament no tindrem aquesta reposició de les arenes noves, no? Este és el problema.
Álvaro, mira, ens queda un minut per acomiadar i donar pas als serveis informatius d'aquesta casa. Quina lliçó hauríem d'haver après, no?, després de la tragèdia que es va viure ahir?
Sí, bueno, la tragèdia d'ahir és una qüestió que va afectar, diguem-hi, d'una forma espectacular i de moment, diguem-hi, no, mai vista, aparentment, no? Mm. Estos 90 i pico de morts, ja, això és una qüestió gravíssima, que aquí, d'alguna manera, s'hauran de depurar responsabilitats. L'altra és que aquí, per exemple, tenim també un sistema muntanyós a la línia de costa que ha afectat a la zona d'Alcanar i les cases d'Alcanar, on ja havíem vist les actuacions de pluges, estem parlant de 250, però, clar, això hem de començar a posar mesures, diguem-ne, basades en la natura, i això vol dir retindre aigües a la part alta de la conca per a que no arribin a les zones urbanitzades.
Álvaro Arasa, geòleg i membre de la Plataforma en Defensa de l'Ebre. Moltíssimes gràcies, Álvaro.
A vosaltres. Molt bé, bon dia.
I nosaltres, que arribem al punt de les 11, li donem pas a la Júlia Julbe perquè ens ampli la informació del dia, aquests efectes de la Dana, i recordar-vos que a partir de les 12 també en aquest programa parlarem amb Joan Manuel Vilaplana, que és director del projecte Riscat i també de Georisc. Fem aquesta petita aturada amb la Julbe i tornem.